Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 8 minuts de les 12 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Com estàs?
Jo molt bé, i tu?
També, molt bé.
Ai, ara feia molt, que no...
Ens ho hem de preguntar de tant en tant.
T'he notat sincer ara preguntant-m'ho.
Marta Montaner, bon dia.
Bon dia.
I com estàs?
Jo estic molt bé, gràcies per preguntar, també.
Ens ho hem de dir més.
Sí.
Ens ho hem de dir més i ens ho hem de dir mirant els ulls.
Com estàs, Roger?
Bé. Bé.
Tu estàs il·lusionat. Els teus ulls... Sí, se'ls nota aquest punt brillant.
Ja estem
en un punt diferent, Marta? T'he de comentar.
Com? Que ja... En aquesta trama que ja tu i jo sabíem.
A veure, és una trama que em va començar fa 3 dies, que he conegut una persona.
És veritat que feia molt temps que no parlàvem de la perica, per tant, la perica és cosa del passat.
S'ha anat refredant l'assumpte.
Això agrada, eh?
I no hòstia, ara fa molts dies que
ara
no...
Ara és al Pol Nord, no passa res.
Sí, està molt refredant.
De vegades passa això, les il·lusions.
De perica pingüina, sí. Ha passat. La veritat és que sí, de l'ofet que està tot plegat.
Pobre companya.
Molt bé.
Doncs llavors, qui és la il·lusió? Bé, ja sé qui és, però l'audiència no.
Escolta, potser també... Mira el que diré, sí, que no, a mi em reconeixo. Potser perquè... tampoc cal que l'audiència ho sàpiga tot.
Sí. Hi ha un puntet d'il·lusió, allò que coneixes una persona i dius, hòstia, potser sí que podem connectar.
També et diré
que ahir... de concertar una cita.
Ahir ja estava tan ocupat i estava tan agobiat que va decidir que ja...
T'espantes molt aviat, Roger.
No, no m'espanto, però no has pas de parlar cada dia.
Val.
Jo ahir tenia feina, volia acabar
deixa't endur.
Uf, el tema del flui costa tant.
Tu ets d'aquests que et tires pel Xambala i estàs agafat completament.
Jo vaig néixer
en Roger, és una roca.
Encarcarat.
No pot fluir perquè és una roca.
Tu fas una carícia i sona així. Seu, sisplau.
És que està molt tens, aquest noi.
Molt tens i més tens pel que hem d'explicar ara.
Atenció!
Si ho podem dir una mica més baixet, s'entendrà igual.
S'entendrà igual, però no es llegirà la tensió que vull posar-hi. Perquè crec que realment estem davant d'una de les exclusives més salvatges que hem donat en aquest programa. N'hem donat de tota mena. Exclusives d'amor, exclusives de ruptures. Vam donar l'exclusiva de les campanades de TV3.
Sí, i tant.
Però crec que la d'avui és la més important que hem donat fins ara. I és que el que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio...
Sí, clar, on vols que sigui.
Avui, quin dia és? 14.
Avui, ja...
avui dia 14 de novembre del 2023, 24... Hòstia, o sigui, torno a començar. Avui, 14 de novembre del 2024...
Ja. Sí.
Avui. Us avançarà el nou himne del Barça!
Bueno, ja, escolta'm.
Aquest programa ha pogut accedir als àudios dels 3 himnes finalistes.
Sí.
I només un d'aquests podrà convertir-se en el nou himne. Quan em digueu, els posaré. Jo no sé, tio, Roger, si abans vols explicar una mica com funciona això, perquè jo, bàsicament, només tinc preguntes. No entenc res, no entenc per què es fa un himne nou.
A veure.
No entenc qui l'ha fet.
Ara
no entenc què pinten l'Alice i el Josep Montero d'Oca Glasses.
Ara ho expliquem.
No entenc què té a veure amb el documental de TV3.
Aquí el més fort és dir, la persona que menys informada està sobre aquest tema és la persona que ha rebut aquests 3 àudios que ara podrem sentir,
sí,
i que són els... 3 himnes que el Barça té allà guardats en un calaixet ara mateix i que serveixen per commemorar el 125è aniversari del Barça.
Són dies difícils per tothom, com veieu.
Estem tan nerviosos que no sabem
ni parlar. Jo estic histèrica, perquè
jo sóc la persona que ha anat seguint aquest programa, el nou clam, i no he acabat d'entendre d'on han sortit aquestes 3 cançons.
O sigui, bàsicament el Barça, per celebrar el seu aniversari, va obrir, diguéssim, un concurs on tu podies participar, és a dir, jo podria haver participat
enviant,
si
una lletra, enviant una lletra.
I una melodia, no?
Les melodies no. Ja tenien al Barça 3 compositors, que ara explicarem qui són.
Vale, per tant, tu enviaves la lletra.
Sí.
Ha guanyat una gent, això s'ha explicat al documental aquest, el nou clam, que s'està emetent per TV3, i avui, a la nit, que s'emet l'últim episodi, se sentiran les 3 cançons
que
han arribat a la final completa, però nosaltres ho avancem. És això, no?
És exactament això.
Això vol dir que deixarem de cantar tot el camp és un clam?
No.
No, però podria passar. De fet, ja ha passat això en el, a Can Barça.
A Can Barça i amb altres clubs, també.
És a dir, l'himne que ara cantem del Barça, tot el camp és un clam, bla, 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 el va escriure pel 75è aniversari del Barça. I cada 25 anys es fa un himne commemoratiu. I aquell va agradar tant que l'afició del Barça se'l va fer seu i és el que cantem a dia d'avui. Per tant, si un d'aquests tres que ara sentirem a la gent li encanta i se'l fa seu, per què no podria convertir-se en el nou himne oficial del, del Barça?
Havent-los escoltat ja, em sembla una mica complicat que això passi. Jo pronostico que no passarà. Ara, potser m'estic equivocant. Per mi, bueno, al principi em pensava que s'havien equivocat. Avisem. Jo no sé què m'heu enviat, però crec que sóc un error.
Avisem per això qui els interpreta. Perquè, sí, clar, quan es va dir els farà la Liz i en Josep Montero d'Oques Grasses, jo vaig pensar perfecte perquè ho cantaran ells. I no acaba de ser així.
Ells però han veu, estat els
el productors. Sentirem, el que sentirem ara, exacte, no està interpretat per aquests dos músics catalans.
Encara quedarà un episodi, a part del que s'emet avui dijous, que perdoneu que m'he equivocat, avui no és l'últim. Dijous avui que ve encara el, hi haurà un altre episodi, però avui podrem sentir les cançons.
Esteu preparades?
Vinga, abans ho farem nosaltres.
La primera candidata a ser himne del Barça pel 125è aniversari és un cant, és una cançó que es diu Un sentiment, amb lletra de Marc Ricos. És un noi de 30 anys, crec.
Marc Ricos, t'ha tocat!
Música de Núria Graham.
Una noia fantàstica d'Osona, com tu.
Sí, i la producció d'en Montero i l'Ali. Sona així.
Molt hack, això,
Bé, hem sentit el, al principi i aquesta tornada que té un rotllo electrònic i com una haca.
I acaba incorporant el famós càntic de ale, 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 ale. I això està molt bé. Jo ja sé que el vot és secret, però mira, ale...
Puja, puja. Clar, això ja es canta ara al Camp Nou.
Clar.
L'han incorporat.
Jo ja sé que el vot és secret, però jo votaré aquesta.
Ja t'ho apunto.
A mi,
sentiment. Sí que estàs molt pesada amb un sentiment,
sí,
un vot per la
Marta. A mi m'agrada moltíssim.
A mi em sap greu pel Marc Ricos, que és la persona que ha escrit la lletra, perquè no entenc res del que canta, perquè com que canta l'afició, que
a
part de canta fatal, canten tots a l'hora, de lluny.
No, la mètrica i els versos estan bé.
Jo espero que això després facin versions, que em posin una Julieta, una Muixca versionant.
Que posin la lletra sota, no?
Suposo que ara ho havien de fer del poble, per testejar també com sonaria en un estadi, no?
Jo crec que el poble està sobrevalorat. Jo vull que me'l canti un cantant professional per entendre bé què diu. A mi això...
L'himne actual no te'l canta un cantant
no, professional? No, però si vull tinc la versió de la Roser.
Cantant l'Orfeó. Bueno.
Jo en aquesta sí que hi he vist el toc Josep Montero i Alís. A les altres m'ha costat d'identificar.
Anem per la segona. La... Aquesta, tu, Marta, ja t'apunto que és la teva preferida,
sí,
la que hem sentit.
Un sentiment.
Perquè nosaltres aquest matí hem fet unes preescoltes, un sentiment, la Marta. En el meu cas, a mi m'emociona bastant aquesta que ara sentirem, que es diu L'escut al pit, amb lletra de Xavier González Costa i música de Carles Casas.
complica, eh?
Això. És clar, són dues parts molt diferenciades.
A mi em deixa indiferent aquesta.
No fotis, no t'emociona això quan fa la pujada?
No me la imagino interpretada per tota l'afició aquesta. La trobo massa difícil. Amb aquestes dues etapes musicals que són tan diferents. No me la imagino.
A mi l'altra sí. M'agrada el moment aquest de Barça i tot això. Ara el tros de la jaca. A mi és que aquest tema... Bueno, no és una jaca, no? Però com ho puc dir, aquesta cosa de tanta mà?
Marxa militar, potser.
A mi aquest moment, marxa militar.
Per
mi és misogínia.
Per cantar el camp.
Molt pensada perquè les ties no ens ho passem bé. Dóna'm una mica més de pop.
Jo, a part, que no he entès res del que diu.
És que canten fatal.
Per què no una mica de pop?
Quina merda.
Escolta'm.
Quina merda, tio.
Un sentiment està molt bé.
Emocionada, tio. Està emocionadíssima.
No, la meva preferida crec que és més aquesta, vaig dir, no jo?
Sí, doncs mira.
I la meva també. La meva perd, doncs.
A mi és que tant de peu i tant...
Estic veient que la tercera no ens agrada cap dels tres, eh?
Mira, la tercera és molt complicada.
La tercera hi ha un problema, que és que la persona que... El compositor, que és fantàstic i és dels millors compositors que tenim aquí al país, és l'Albert Guinovart, que és qui va composar Maricel. Ara, el problema és que tu, en comptes de semblar que estàs a punt de veure un partit del Barça, sembla que hagin de sortir els pirates en qualsevol moment.
No, sembla que estiguis assegut al Teatre Victòria.
Clar, dius, però
i
l'Alèxia fent de... No l'Alèxia Putelles, l'Alèxia que fa de blanca quan surt. O sigui...
Posem-la. Es diu el del Bressol a l'infinit. No està malament, però no és una cosa tan...
No ens agrada tant. Escolta, això va de gustos personals, per això també podrem votar tots. Potser guanya aquesta, i si guanya aquesta, doncs mira, ens resignarem, però no és la nostra preferida.
T'haig de dir que no podem ben bé votar tots, eh?
Ah, no?
No, perquè el Barça té uns estatuts, el Barça, i tot el que
només
fa referència...
Només veig el que paga.
Algun canvi d'himne i tot això, el soci és qui ha d'acabar votant.
És veritat que és un club dels socis, el Barça, llavors.
Exacte.
Jo no soc
soci,
eh?
Dels socis.
Molt del Barça, però no soc sòcia. Quina llàstima.
Tot i així, tant el Barça com el nou clam de TV3 han dit que tindran molt present les reproduccions que tinguin a Spotify a l'hora de prendre una decisió i de presentar-ho als socis.
I que en realitat també podria passar que guanyés, diguéssim, la versió 1, però que en realitat transcendeixi molt més la versió 2 perquè agradi molt més i que llavors acabem cantant la versió 2. Aquestes coses mai saps per on et sortiran, eh?
No sé què dir-te, perquè, clar, d'oficial n'hi haurà un, només, d'aquests tres. Un és el que compra, entre cometes, el Barça, que diu aquest és l'himne commemoratiu.
Però llavors què passarà en els partits a partir de que es faci oficial aquest nou himne? Que sonaran els dos himnes?
Jo
primer
ens
hauran de passar les lletres escrites perquè, com que canta tanta gent, no s'entenen.
Sí, bueno, per aprendre les lírics. Que ens l'apuntin al videomarcador, al camp de l'Espanyol, perdoneu, perquè és el que vaig,
que, clar,
posen sempre...
Perico.
Sí, és veritat. Et posen al karaoke sempre perquè puguis cantar.
Val.
Vull dir que el Barça farà el mateix, segur, i així us l'aneu aprenent tots plegats.
El Barça aprenent de l'Espanyol, no?
No, és una idea, és una idea. Bé, fins aquí aquests tres possibles himnes del Barça que hem estrenat. El que no surti d'aquí, que a partir d'aquest vespre crec que ja serà Spotify i aquesta nit sabrem com... Bueno, com s'han treballat i com s'han produït en el programa El Nou Clam de TV3. No deixem la música. Perquè, mentrestant, segueixen sortint moltes iniciatives amb la intenció de poder ajudar les zones del País Valencià afectades per la Dana, i es farà un concert, no?
Doncs sí. Ja s'han proposat coses relacionades amb la música, eh? Però ara hi ha una altra proposta, un altre concert solidari, Catalunya amb el País Valencià, així com es diu, pel pròxim 22 de novembre, organitzat per la Gemma Recoder, que és la directora del Canet Rock, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural. És un cartellàs que fa posar els pèls de punta. Oques grasses.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matí. matinada. La teva pell brillant com una estrella ran.
El Roger ja fa cara que només a moques gràcies ell fitxa en aquest concert, i més si és una iniciativa solidària.
I tant. Sí. I tant.
Però és que, a més a més, també tindrem Figaflaues al grup de l'estiu. La Marina està morena, a Fantina fa una trena.
Apunta, aquest cartell és increïble, ja.
La Julieta, per les que són com jo, que ens agrada molt una pop star.
Val, Julieta, també.
Oh, en Lluís Llach.
Què dius, ara? És així
com m'agrada a mi. Això hauria de ser l'himne del Barça. No? I no en sabria dir res més. Canto
sempre
em sabré.
Però la, no és molt bona, la cançó.
Qui més hi haurà? Qui més hi haurà?
Sí, perquè...
Doncs mira, ha, com haureu pogut veure, hi ha noms molt diversos per totes les edats. També hi ha Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buos, Els Catarres, 31 Fam o Elèctrica d'Arma. I encara segueixen per confirmar moltíssims artistes. Aquesta mena d'iniciatives jo crec que de veritat són molt interessants per ajudar el País Valencià, perquè ja ni que sigui posen al centre del debat el que encara està passant, no? Que no ens n'oblidem i que no sigui una tendència de durant unes setmanes n'hem parlat molt i després ens n'oblidem. A partir de demà, tota la informació la podreu tornar a la podeu trobar a concertdepaís.cat.
El preu de les entrades és de 25 euros.
I hem dit on es farà el concert?
Es farà a Maria Cristina.
L'Avinguda Maria Cristina de Barcelona.
25 paveles l'entrada, barato pel cartellàs que és, i sobretot tenint en compte que aquests diners se n'aniran a una causa solidària.
100%. I qui no pugui anar al concert perquè aquell dia és fora i vulgui col·laborar, es poden comprar unes entrades que es diu Fila Zero per 15 euros i es fa bé ser una donació que fas en el concert, al festival, i que, bueno, també es pot fer cadascú la seva aportació, encara que no s'hi pugui anar. 5 minuts i 2 quarts d'una del migdia. Que m'arriben whatsapps de com canta la Juli Lluís Llach, eh?
Qui t'ho diu, això?
M'ho diuen per aquí.
Saps quin és el problema? Que hi ha molta gent que ja no el canta. Aquest és el problema. Que el meu país... Bé, és que el meu país és tan petit, s'hauria de posar a les escoles cada matí. Les coses anirien molt millor.
Moltes escoles posen música als matins, eh? Quan entren els nens. I es tira molt de Figaflaues,
jo que
es grasses últimament.
Sí? Això és cert o no?
És cert.
A l'escoleta moltes... de la nina no passa això.
No, doncs en moltes escoles sí que ho fan. Hi ha una cançó per donar la benvinguda.
I per marxar també. Sí que passa, ets a dir. Quan nosaltres... ratificar. Passa amb Damar i Gelabert, és veritat que és una altra... Bé, una
a la meva època sonava un timbre.
A la meva també
un
pito.
I ara jo crec que això s'ha modernitzat. Està i una bé. Mica de música, a mi em sembla bé.
És que el pito era molt agressiu, eh? No venien ganes d'anar a l'escola quan sonava aquell pito, eh? I ara, clar, et posen noques gràcies i potser et dona una mica més de gust.
Sí,
però
ganes.
Podríem també incorporar Lluís Llach.
Molt bé, queda dit al departament.
Jo és que sóc molt llàquer, eh?
Estàs molt musical, avui.
Mira, de tant en tant em surt aquesta vena, no? A mi m'agradaria treballar ICAT.
Va, calla.
No sé de què rieu. És que no entenc de què rius, com si m'ho estigués dient per fer riure.
No.
Ja vas, no tens humor, eh?
Ja hi vas treballar, ICAT.
Ja hi vaig treballar, però no tan enfocada en lo musical.
Ja.
Ara feia dies que havíem aparcat una de les carpetes que últimament estan més plenes d'aquest programa, que és la carpeta dels Pombo. Ho vam fer també per salut mental de tothom, per
sobretot
deixar
per
reposar.
Sobretot per la meva, perquè ja sabeu que me n'encarrego jo sempre de parlar d'elles.
No, no paraves de punt... treballar uns tefagers que
no,
estaves fent.
No, i a part
fent.
Que em començaven a caure massa bé. I aquest va ser el problema.
Ah, aquest és el problema de que... Sí. Bé, avui l'hem d'obrir de nou, aquesta carpeta, perquè la Maria ha fet unes reflexions a Instagram sobre les persecucions dels paparazzis.
Sí, i mira que ja no és habitual veure stories d'ella parlant a càmera durant més de 15 segons. Això és un fet absolutament inèdit. Però dimarts al vespre ella es va inspirar una mica i ens va regalar pràcticament una TED Talk sobre el cas d'assetjament que van patir ella i el seu marit aquell mateix dia. Si voleu, ens posem en situació.
Va.
La Maria Pombo va acompanyar en Pablo Castellano a fer-se una colonoscòpia.
És un moment delicat.
No sé si te n'has fet mai, tu, Roger, de colonoscòpies.
No,
encara no.
Deu estar al caure, no?
Deu estar al caure.
Hòstia, noi.
És una dada que ell mateix havia compartit per Instastories amb un selfie de tots dos i el text: primera colonoscòpia de la meva vida, desitgeu-me sort. I tot d'emojis així com amb cara preocupada.
Molta gent criticant això d'alguna manera.
Totalment.
Per exposar potser més del compte coses que no necessitem saber.
Molt, exacte, molts haters fent el típic comentari rotllo merci per compartir la teva agenda mèdica. mèdica, però jo penso que publicar això també tenia sentit, perquè el pare d'en Pablo Castellano li van diagnosticar càncer de colon poc abans de morir d'un infart, que és una tragèdia que ja ens han explicat mil vegades, que va marcar tota la família, sempre ho diuen. Doncs el cas és que ell té números de patir aquest tipus de càncer i per això ja s'ho ha començat a mirar i a controlar. I la Maria el va acompanyar a aquesta prova perquè és un procediment on el personal mèdic t'aconsella fortament que hi vagis amb algú perquè els efectes de l'anestèsia et deixen grogui. Si sembla que hagis sortit d'una cosa, vaja, amb l'anestèsia i tot, que no pots pràcticament gaire ni caminar. Total, que el que menys s'esperava la Maria és que a la sortida de la colonoscòpia allà a l'hospital hi hauria paparazzis esperant-los.
Y entonces nada, salgo y de repente veo un paparazzi haciendo fotos. Entonces me he acercado y le digo, oye, perdona, que acabamos de salir de una colonoscòpia y Pablo está, para empezar, mareado. Todavía sigue con medicación. Está haciendo el tonto, o sea, yo no quiero que haya fotos de Pablo así, ¿vale? Como si estuviera borracho. Es que, o sea, sé lo que luego pasan con esas cosas, ¿sabes? Con ese tipo de fotos.
És que, bueno, tot això ella ho explica després de 3 instastories fent com tota una prèvia explicant de dir no ho faig perquè critiqui la feina dels paparazzis, que no surti ni un titular, sisplau, perquè no estic criticant la feina dels paparazzis.
Estem fent nosaltres, fent
respecto
un titular.
Respecto moltíssim la seva feina. Vull dir que jo la vaig notar realment de dir explico això però amb tot el coixí necessari perquè això no es malinterpreti, tot i que jo crec que ho podia explicar sense posar context perquè ja es veu que no té cap sentit, pobre.
I a part és que s'entén perfectament el que estava demanant la Pom, em sembla, d'una coherència absoluta. Creieu, per això, que els paparazzis van fer cas de les seves peticions?
De repente se ha puesto por delante mío y empieza a hacer fotos a Pablo. Entonces me queda como en shock porque de verdad no me lo esperaba, porque nunca me ha pasado. Entonces, claro, ya lo que he hecho yo es ponerme una gorra, mis gafas, y me he puesto delante de Pablo, he parado a Pablo y he puesto delante de él para que no le hicieran fotos a Pablo así. Entonces, hasta que no se ha movido él, yo no me podía mover. Como decía Pablo, no estaba entendiendo mucho porque estaba más para allá que para acá. Hasta que hemos logrado llegar al coche, yo tapando a Pablo todo el rato, porque a mí me daba igual que me hicieran fotos a mí. Es que no quería que saliese Pablo así.
A mi també em sorprèn aquest instint que té la Maria protector cap als
Totalment.
Seus, De treure les urpes i les dents per la seva gent i enfrontant-se en la premsa. Cosa que no és gens habitual en ella. I, de fet, es nota molt, com deia la Juliana, que ha dubtat a l'hora de compartir aquesta història, perquè es passa un minut de rellotge sencer dient que entén perfectament la feina dels paparazzi, que el respecta, ja no només que el respecta, sinó que pràcticament se n'aniria a fer un cafè amb ells, que hi té molt bona relació, que els coneix. Però aquesta situació l'ha deixat un punt capficada perquè no sap si ella mateixa va actuar correctament o no.
Han hecho 1000 fotos que al final luego casi nunca salen, porque no hay nada interesante detrás de ellas, o sea, no hay una razón. Te he dicho, joder, ¿qué necesidad hay si te he pedido que estaba saliendo Pablo de una colonoscopia completamente drogado? O sea, entonces, no sé, me he quedado rayada diciendo, joder, no quiero ser la típica que pone trabas sabiendo que es un trabajo y que lo respeto al máximo. Entonces me he ido como rayada diciendo, tendría que haber hecho eso o haber sido natural y luego explicarlo si llegan a salir esas fotos. No sé.
Ella se n'anava a dormir així el dimarts. Tota capficada,
I abans, tard, Instastories, 12 de la nit.
Sí, a part amb el nen malalt. Que
top.
Té aquest virus de boca, mans, peus, que és terrible, diuen, que et queda la cara plena de llagues i que els pobres no poden dormir ni menjar.
Top 1 peores coses que li han passat a Martín. Más que el brazo.
Juntament, exacte, quan
va haver-hi un moment de dubte.
Però veieu com se la nota insegura? Perquè ella no vol protagonitzar cap polèmica, perquè ja n'ha tingut moltes, reconeix sempre que ha patit molt cada vegada que n'ha fet alguna i que ha pres la lliçó. Però alhora no ho pot evitar. És que ella segueix sent creadora de contingut i ella ve d'allà, ve d'explicar-ho tot en el passat. I sent aquesta necessitat de compartir l'anècdota amb els seus seguidors. I insisteix molt, també, com deia la Juliana, que en cap cas vol titulars a la premsa tipus Maria Pombo s'enfada amb els paparazzis. No ens coneix.
Clar, és
no
que...
ens coneix a nosaltres. Clar. I a part, és que és veritat, no s'enfada, sinó que senzillament ha dubtat a l'hora de reaccionar. Volia explicar una anècdota públicament com faria amb les seves germanes, deia ella. Jo, personalment, penso que ha estat encertada explicant-ho, perquè així, si alguna revista compra aquest contingut, compra aquestes fotos que han fet a la sortida de l'hospital en Pablo i a ella, ja haurà aixafat els motius de la visita. Llavors no s'especularà sobre altres coses.
Ah, totalment.
Ni sobre un embaràs, ni sobre coses així, altres problemes mèdics. I en segon lloc, perquè això la fa natural, la fa més propera i la fa més humana. I és així. Esperem que estigui tot en ordre a Can Pombo i que els resultats de la colonoscòpia sobretot surtin bé.
Això és el més important. Ara estava pensant que l'altre dia vam tenir paparazzis molt a prop d'aquí a la ràdio.
Ah, explica-ho.
Perquè han sortit unes fotos i uns vídeos d'Europa Press. Home. Que diu les primeres imatges de l'Alba Paül i la Dulceida amb l'Ària sortint a fer una volta.
Primer, que és mentida, perquè elles mateixes ens ho han compartit molt pel seu Instagram, però de paparazzis sí.
La imatge pública, no? Deu ser? La primera imatge pública.
És que estic jo ahir al TikTok, 12 de la nit, el meu horari habitual de TikTok, i de sobte veig la Dulceida i l'Alba Paül davant de la ràdio, que és casa meva. Dic, què fan aquestes noies? Al meu sofà.
I gravat de lluny, saps? Sí. Aquest
amb aquell superzoom, no?
De superzoom de...
Van aprofitar que sabien que venien aquí a Catalunya Ràdio, perquè ho havíem dit, l'Alba Paül va fer una Instastory, etc., per acostar-se i gravar-les.
Haig de dir que hi ha molta imatge de l'Alba fumant.
Moltíssima. Sí. La Dulceida buscant-li com el tabaco, no? Tota aquesta cosa. Molt comentari.
No ho sabia, que l'Alba fumava. Eh?
Sí, les dues, molt.
Sí.
Molt, molt, grans fumadores.
Quin greu, veus? Això m'ha sabut greu.
A Can Paül Domènech tothom tira molt de tabaco.
Es fuma en aquella casa, es fuma, espero que no fumi.
Sempre hi ha un encenedor.
Sempre.
És allò de dir que hi ha gent que de vegades diu, ai, mai trobes l'encenedor quan el necessites, allà 80.
Saps aquelles cases que fan aquella olor de tabac? Sempre.
Sí, sí, sí.
No, home, no deuen pas fumar dintre.
Ah, no, clar, ara no, eh? Ah, no, ara no, ara no.
És que no entenem.
Però
es queda atrapat. Un cop has fumat en una casa...
O en un cotxe.
És igual que passin 5 anys...
O 100.
I contractis un equip de 15 professionals de la neteja que t'ho netegin tot fins al final, seguirà fent olor de tabac.
El no fumador ho detecta de seguida, eh? Aquí s'hi ha fumat.
Si ja vens fumat, poder ja no ho notes, però si no fumes...
Segur que van molt en compte tenint la criatura a casa, eh?
No, molt, molt. Ara el sofà ja els hi farà olor tota la vida de tabac. Això ja no hi ha qui ho tregui. No que canviïn el sofà.
No em fa patir, perquè ells precisament poden gastar molt sofà, si volen, eh?
Això sí. 5 minuts per sobre 2:15. Deixeu-me que tanqui una altra carpeta que teníem pendent. És que aquí hem d'anar tancant coses, perquè anem obrint tot el dia, i llavors hem de tancar les històries, encara que anem una mica tard amb aquest tema, però dic, o el fem avui o no el farem. Recordeu l'aniversari de la Núria Cunillera, no?, que va fer 43 anys, i en Xavi li va fer una felicitació pública a l'Instagram.
Sí.
Doncs, bé, ella va penjar fa uns quants dies un recull de fotos a Instagram del que va ser la seva festa d'aniversari.
No haver-les vist mai.
Que van celebrar
fotos.
Aquest últim cap de setmana. El text que acompanya les fotos, ja comentarem les fotos, perquè...
No.
Mare de Déu, senyor.
No, això m'ho posen a mi la selectivitat i em poso tan nerviosa que m'abandono l'examen.
Ella diu, afortunada de tenir tan bona gent a la meva vida, això ho diu en anglès, i birthday party, birthday girl, molt friends, hashtag, friends, sí. Like, family. Meravellós. I aquí hi ha un recull de fotos, jo us n'he triat unes tres, que teniu aquí ara mateix, i que no sé si podeu descriure d'alguna manera què és el que hi veieu, sobretot l'actitud que tenen ells.
Llueix, saps el fotomaton d'un casament? Que la gent... Bueno, que està molt de moda ara també, eh? Molt tipus de bodes, que hi ha com atrezzo. Hi ha barrets així amb brillants, hi ha plomes, hi ha ulleres de sol així...
Ulleres que són dònuts,
curioses,
no?
En el cas d'en Xavi, sí.
Orelles...
I crec que la festa d'aniversari de la Núria va consistir en això, en la gent doncs, posant-se allà davant del fotomaton i fent-se instantànies d'aquest tipus. En Xavi, completament... Vaja, jo crec que al vell mig d'una crisi, no sé si una crisi d'edat o una crisi de postruptura, però clarament aquest noi està demanant ajuda a crits.
És que hi ha una foto del Xavi traient la llengua.
Exacte.
Amb els ulls entretancats.
Mentre abraça la Núria,
que jo...
i treu la llengua i fica cara de... Per mi és com cara de guarro,
sí,
seductor.
Ell es pensa que és molt sexy en aquesta foto, però algú li
escolta,
ha de dir...
Potser per molta gent ho és, Marta. Això no ho saps. A la Núria Cunillera li deu semblar que aquí el Xavi està per menjar-se.
No, clar, quan... si la Núria publica aquesta foto serà per alguna cosa.
Quan tu proposes fer cara de sexy, que ens ha passat a tots, que hi ha moments que dius...
No, és imprescindible no fer-ho. És imprescindible no fer-ho. Només si ets Angelina Jolie pot fer-ho.
És molt fineta.
No, és que no s'ha de fer mai. Somriu.
Somriu,
sí,
ja
és normal.
Si ets sexy ja ho seràs, però no ho vulguis ser perquè llavors causen... Encara és que fan patir moltíssim.
Però jo crec que també volia com ser divertit, no? Però és que en general el que és divertit i el que és sexy et surt de natural. Quan ho forces ja no ho és, ni divertit ni sexy.
Aquestes fotos m'han fet pensar, ostres, que ràpid que és desmuntar tota una carrera. M'entens o no? És a dir, en Xavi és l'artífex, un dels artífexs del millor Barça de la història. D'una època totalment esplendorosa del Barça.
Clar, tu molta gent el teniu idealitzat, en Xavi.
No, però ara ha caigut del pedestal. O sigui, després de veure aquestes fotos, que fàcil és desfer tot el que has fet, tot el que has tardat tants anys a construir, amb aquesta foto amb els dònuts a la cara.
alguns digitals, així, de premsa rosa i això, deien el Xavi més natural, més humà, saps?
Sí, és el Xavi menys natural de la història.
El Xavi deixat anar. Jo no el veig deixat anar, jo el veig molt encarcarat, sobretot en un vídeo que s'ha fet molt, molt viral i que volta per Twitter, que se'l veu amb la Núria ballant. Molt bé, molt natural, i ella no sé com explicar-ho.
Ella és
molt perfecta,
Ella és perfecta i ell fa el que pot. Que passa amb moltes parelles, que elles sempre són perfectes i ells s'haurien de fer mirar.
Però jo diré que jo ho agraeixo molt, perquè aquí li veig bona intenció. No el veig ni natural, ni el veig deixat anar, però li veig la voluntat total i absoluta de fer feliç la seva dona. I per mi això és imprescindible.
És veritat que jo el veig enamorat.
Sí,
ell ho dona tot.
I sort de la Núria, en aquests moments tan difícils, perquè si no sé...
Jo crec que l'està... Bueno,
l'està sostenint.
Està donant suport.
Està sent un flotador.
Xavi, el que dèiem l'altre dia, Xavi, vesteix-te, que et porto un puesto.
Un dia són aquells leggings apretats, un altre dia és aquesta festa amb dònuts i amb balls sexis, mira.
M'he fixat que la Núria no és la primera vegada que apareix amb una copa a la mà, amb una beguda que és d'un color com taronja, que crec que hi ha com llimona o no sé, una rodanxa de taronja dins. Indic que no és la primera vegada perquè ella té bastantes fotos al seu perfil bevent aquesta beguda que sembla un aperol. No sé si em podeu confirmar si això
és
aperol.
Ho és, 100% ho és.
Doncs crec que li encanta i es fot els aperols com a qui fot l'aigua últimament.
Escolta'm.
No, perquè ha penjat moltes fotos amb aquesta beguda.
Bé, deu ser la seva beguda preferida de festes.
Etiqueta la marca per això o no?
Crec que no, crec que no, perquè llavors seria publicitat i ho hauria de dir, també. Bé, més enllà de tot això, a mi m'ha vingut al cap una història que li deia abans a la Juliana, no sé si mai l'hem comentat aquí al programa, que és el dia que en Xavi i en Puyol gairebé es foten d'hòsties a dintre del vestuari fa molts anys.
Jo havia sentit aquests rumors,
De veritat?
Sí.
Però això és informació contrastada o és un rumor extès, Carandell?
Que gairebé es foten d'hòsties és un rumor perquè no hem estat a dintre del vestidor del Barça no ho podem comprovar. El que sí és veritat és que en Xavi comença a sortir amb la Núria Cunillera. Això a principis, entre el 2011, a finals del 2011, a principis del 2012... I és allò que estàs començant a sortir, però és que potser encara no t'has preguntat què sou i si hi ha
esteu en aquell moment de gris.
I es veu que aquells dies la Núria Cunillera estava treballant de periodista, ella és periodista graduada a la Universitat de Vic, això jo tampoc ho sabia.
I va treballar a TV3.
I tenia relació amb els jugadors del Barça. Amb en Xavi, una relació especial. Doncs aquells dies en Puyol també li va cridar l'atenció la Núria Cunillera.
Dos hombres con un mismo destino.
Totalment. I ell va
fer... Dos homes amb un mateix destí.
En Puyol s'explica que va fer unes aproximacions a la Núria Cunillera i que quan en Xavi això ho va saber va decidir arreglar-ho internament a dintre del vestidor del Barça.
Déu
meu. És una discussió, es diu que es van discutir, es veu que sí que és veritat, i llavors jo crec que la llegenda diu que gairebé arriben a les mans i que és el mateix Guardiola qui els ha de saber.
Oh, m'encanta aquesta història.
Que la meitat és certa, la segona meitat és llegenda urbana, ja.
Jo, en aquests casos, crec que la veritat i la mentida és totalment indiferent. O sigui, com diuen els Manel, m'estimo més una bona història abans que la veritat. I aquesta història és exquisita.
Jo havia sentit ja això, eh?
Sí!
Lo d'arribar a les mans, no. Però que es van barallar per una dona, sí.
I
no sabia que la dona era la Núria Cunillera.
Núria Cunillera, clar. Ells van ser... van formar part del millor Barça de la història, van guanyar lligues, Champions, i en Xavi es casa el 2013. I convida pràcticament a tota la plantilla en el casament.
I en Puyol també.
I en Puyol no el va fer. Llavors això és una mica el que demostra que aquí... Hòstia, com crides avui, tio. Això demostra que segurament no hi ha una bona relació. Bé, m'ha semblat que aquesta història...
Sí, ha passat molt de temps. Després en Puyol també ha refet la seva vida. Va conèixer la Vanessa i
va tingut
les nenes.
Han passat 10 anys, però en el seu moment hi va haver moments de tensió.
Sembla que hagueu nascut ahir, Aquestes coses no s'obliden mai. Passin 10 anys, 20 o 35, seguiran allà.
Pots recuperar la cordialitat i portar-vos bé, però...
Si van arribar a les mans... Bueno, no ho sé. A mi em sembla que t'has de quedar una mica dolgut per tota la vida.
Fem una pausa per pair tot això i tornem
de seguida. No hi haurà qui dormi aquesta nit.
Tenim moltes coses a comentar, ara tornem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
4 segundos para que suene el trueno. 4 segundos que vimos el destello. Ya está.
Passen dos minuts de tres quarts d'una del migdia. Ara la Marta estava fent unes comprovacions a veure quan han coincidit Xavi i Puyol per última vegada, no?
Ja ho tenen superadíssim, nois.
Coincidir no vol dir perdonar.
A setembre, en un partit d'aquests del Barça Legends, que surten exjugadors mítics.
Sí, fan partits,
fan una mica això, més de costellada. Però, escolta, deuen tenir bona relació ja, nois. És que està per sobre l'amistat que van tenir. Per sobre d'una noia, espero que sí.
No és una noia, eh?
És la dona d'en Xavi, ja ho sé.
Clar, és que no és tan fàcil.
No és fàcil, però
la Núria, per exemple, ja ho he mirat, la Núria segueix en Carles Puyol a l'Instagram.
Ah, molt bé.
Mira.
Molt bé.
Tu no te n'adones, Juliana, que hi ha gent que és molt més sana que nosaltres? Per exemple, mira l'Anna Guerra i en Víctor Elias. Van portar l'exnòvia d'ell a fer un parlament, la Natàlia Sánchez. Escolta'm, hi ha moltes maneres de portar les coses.
Jo, per comparació, me n'adono que sóc molt tòxica.
Sí.
D'entrada diria que no ho sóc, però després em comparo amb la gent que és tan oberta i està tothom tan... que a tothom li és igual tot, que penso, doncs poder sí que sóc.
Ja t'ho vaig dir, menys enfadada i més con una sonrisa.
No, ja ho intento.
Per cert, he vist moltes crítiques que ens fan sobre com es va tractar ahir el casament de l'Anna Guerra i Víctor Elias, que és una falta de respecte, que per ells era molt important, però i aquí sí, molt hi-hi-ha-ha. Jo ho transmeto, el que he vist.
Sí, és veritat. Hi ha gent que
però, perdoneu,
hi ha gent que ha posat fulls de reclamació en contra nostra.
I com volien que ho expliquéssim? Seriosíssimament i dient... O sigui, vull dir, si ens fa gràcia, ens fa gràcia, no?
Ens va fer gràcia.
A part, ens cauen genial, estem contentíssims que es casessin, i ja ho vam dir. Són molt més feliços que nosaltres i estan totalment enamorats.
No, que no hauríem
d'aprendre. L'important és això.
A la partida
de la vida, ells guanyen i nosaltres...
Sí, nosaltres...
I ens ha d'agradar el seu casament? Doncs pues tampoc. Ja el podem criticar.
També ens han criticat bastant les vegades que hem parlat de dos exmembres d'Operació Triunfo, que són en Juanjo i en Martín, que vam dir que havien deixat de ser parella, que sí, que no,
la
no
Juliana
ho teníem clar.
Juliana rep amenaces de mort diàries, pràcticament.
Jo no penso parlar d'aquest tema perquè ni m'interessen tant aquests nens com per posar en risc la meva vida, perquè és que em fa por, de veritat, que em peguin pel carrer. L'altre dia em va parar una persona pel carrer.
Ah, sí?
I em va agafar del braç i no em va amenaçar.
Home, agafar del braç dir, per mi comença a ser violència,
si
gairebé.
Si ratlla l'agressió, eh?
Que no tornés a parlar d'una persona en el programa per insultar-lo, etc. Llavors, jo des d'aleshores vigilo més que mai.
Perquè I amb els fans d'Operació Triunfo no pots saber-ho.
Qui era aquesta persona? Potser ho explicarem al Teatre Victòria, Marta, aquest diumenge, dia 17 de novembre, 12 del migdia.
No em diguis qui era exactament, però quin vincle teníem la persona que havíem mencionat aquí al programa.
Tenien un vincle paterno-filial.
O sigui, va aturar el pare d'algun famós o famosa.
Va agafar del braç, eh?
Em va parar el pare d'un famós o famosa.
Per mi, agafar del braç és passar-se.
Però potser em vaig passar jo també pel que vaig dir el programa. Això ja dependrà de què...
Pot ser tanta gent.
Ah,
venint de la Júlia.
Clar, jo després vaig pensar...
Pot ser tothom.
Aquesta pobra persona ha tingut la valentia de dir-m'ho, no? Però en realitat deu haver-hi molta gent que també pensa que sóc una imbècil acabada i no m'ho diu. Els fans d'Operació Triunfo, a mi em fa poc un dia en Martín. Per tant, ja no dic res.
Però en qualsevol cas, no t'ho mereixes. I penso que això ho hauríem de denunciar públicament. No et mereixes que et facin això pel carrer, eh?
No, perquè més et vas espantar.
No ho normalitzem ni fem una crida que la gent faci això, per favor.
Home, no!
Ningú t'ha d'agafar del braç. És veritat que la gent et pot dir coses perquè et dediques a una feina que és pública i la gent, amb educació, penso que et poden dir el que sigui. Ara, tal com t'ho va dir aquesta persona, em sembla fort.
No són les maneres.
Ho comentarem al Victòria, això. Tornant amb en Juanjo i en Martín. Jaume Miranda, molt bon dia.
Bon dia, estimades, com estàu?
Molt bé, tu com estàs? Estàs per Mallorca, no, em sembla?
Estic per Mallorca, a veure si m'atropen a Xenoa i fem un cafetet. Juliana, ben que animar-te i a recolzar-te, com diria l'Itzubago, sin miedo a nada. Aquí venim a informar i tu només estàs informant, o sigui, estàs fent servei pop a la comunitat catalana. No podem queixar-nos de tot, per favor.
Gràcies, i gràcies sobretot per prendre el risc que prendràs ara parlant de Juanjo i Martín.
Exacte, quines són les novetats en aquest sentit, Jaume?
Exacte, vam actualitzar butlletí informatiu sobre Martín i Juanjo de OT. Recordem Martín Urrutia d'Euskadi, Juanjo Bona d'Aragó, aquest parell entranyable de jovenets que se van conèixer dins l'Acadèmia d'Operació Triunfo i que va iniciar una relació superjuvenil i que mos va enganxar tant a Catalunya com arreu d'Espanya. I de bé, ja fa més d'un mes que el periodista Javi de Hoyos anunciava ni que fuéramos que la parella hauria romput perquè en Juanjo tendria dubtes de la fidelitat d'en Martín, però que se mantenien junts per motius mercantils.
Pero ¿cómo puede ser que hayan roto si hoy están haciéndose una foto juntos? Hay gente que me ha dicho, hoy les he visto comiendo juntos en el bazar en Madrid. Ya, es que están en plena promoción porque acaban de sacar una canción, El Destello. Es normal que les veáis juntos.
És a dir, segons en Javi de Hoyos, les fonts d'en Javi deien que estaven interpretant Seguir Junts per promocionar el seu recent single, que està sonant, que és el Destello.
Una mica d'escola aitana, Miguel Bernardó. Et diré que aquí al programa, a banda del que havia dit el Javi de Hoyos, també ens van arribar fonts molt properes a la parella, i molt properes és... molt properes, que confirmaven que ho havien deixat.
Companys de professió, pràcticament, ens ho van dir.
Sí, jo he de dir que a mi per un altre costat en paral·lel també me van arribar per dos costats diferents. Llavors és com, hombre, deu ser... jo me vaig prendre una mica en sèrio, no? Però què va passar? Que divendres passat, recordem, Premis 40, en Juanjo va connectar en directe en el mateix programa Ni que fuéramos per confirmar que sí que hi va haver una crisi passada entre ells, però que ja estava solucionada.
Que las relaciones son muy complicadas, todavía más a salir de Operación Triunfo, así que... también como personas súper jóvenes que somos, estamos aprendiendo a llevar. Es nuestro primer amor y saldrán mil cosas. También estamos acostumbrándonos a que salgan, porque es lógico que salgan, así que eso.
Sí, están juntos, pero ha reconocido que tienen crisis a veces.
Clar, aquí ven que actualitzar-vos informació de la mateixa jornada, perquè a més la Juliana, que estava allà present, potser me pot ajudar. Me resulta molt curiós que la mateixa nit en què Juanjo deia aquestes paraules, com hem escoltat, i que estaven genial a pesar dels entrebancs, varen passejar-se per el fotocall per separat quan sempre tendeixen a anar junts. Mm. De fet, en Martin anava amb na Kiara, na Kiara Oliver, la seva companya d'Operació Triunfo, i en Juanjo anava per si sol, i els dos parlaven del Destello, però per separat, no? És com una mica estrany, no trobeu? Bueno,
no
ho
tinc clar,
sí.
No sé potser què dir-te.
Una estratègia perquè no se segueixi parlant de la parella. Ai, no ho sé, és ben estrany. Sí,
a mi em queda molt confosa, perquè a més és veritat que pengen moltes fotos, abraçants... Clar, els fans d'OT s'encarreguen d'enviar-me tot el contingut i realment hi ha molt d'ells dos junts.
Juliana, no te preocupis, perquè és que tinc per actualitzar-te per un tubo, perquè m'he fet un màster sobre ells dos. O sigui, vaig ampliar informació també sobre aquesta nit de divendres, perquè durant el sopar de la gala vaig poder veure amb els meus ulls de rapinyaire que inicialment ni se miraven de cara, però que varen acabar fent-se besades i abraçades de parelleta. Vaja, que aquí tenim com a senyals contradictoris, perquè per una banda van com a separats, però per altra s'ajunten. Llavors, davant d'aquest caos informatiu, he fet lo que millor sé fer, que és parlar amb algú molt, molt, molt pròxim a l'entorn, tant d'en Martin com en Juanjo, algú que els coneix i comparteix, a més, moltes vivències amb ells, i aquest talp informatiu me comenta que en Juanjo i en Martin efectivament ho han deixat.
Oh.
Però que, com passa en moltíssimes altres ocasions, la ruptura és molt complicada i se'ls està allargant en els temps. És a dir, encara que la decisió ja estigui presa, fan aquesta cosa d'estira i arronsa com a de final, no?
Ai,
una
no.
Mica...
Pobres, però també és molt típic de la primera relació.
És
eh?
Aquell procés de ho estem deixant.
Aquell present continuous que a mi m'encanta.
Exacte.
I que si tens projectes en comú com el que tenen ells, realment és bastant habitual que passi.
Sí, és a dir, jo això el que vendria a desmentir una mica la meva font propera, i a mi això també me relaxa una mica, és que segueixen junts de cara a la galeria, però no per afavorir comercialment el seu single a duet, que això per jo seria com, no sé si frívol, però una cosa com una mica túrbia, sinó que seria més aviat per això, que ells mateixos estan fets un embòlic, no me recorda que tenen de 9 i 20 anys, si no record malament, i estan aconseguint com saber com partir pares exactament. Encara estan en aquest procés, no sé. Pues aniré informant.
No ho saben
també,
ni ells.
També saben que decebrien tantíssima gent si ho deixessin, que jo crec que això els ha d'influir d'alguna manera o altra, sabent que hi ha tanta gent que es projecta en ells.
Es barreja tot molt.
Tots aquests fans d'OT que assetgen la Juliana per dir que ho han deixat.
Però quina pressió, eh?
És molta pressió, clar, però benvingut a Operación Triunfo. O sigui, ja. És això. O sigui, encara hi ha gent que té el nom del xipeig entre Amaya i Alfred García. 2017,
eh? Hòstia. Que jo me'n recordo que estaven junts.
Han passat 7 anys i la gent encara té el nom d'usuari d'Instagram amb el Maya.
Però és que, perdona una cosa, a la Chenoa, que fa més de 20 anys de la seva edició, 25, la paren pel carrer encara preguntant-li els paparazzis sobre David Bisbal. És el que té Operació en Triunfo. Llavors jo entenc que també et pressiona una mica, però no sé si la manera és seguir junts per tota la vida.
Ai. Sí, a veure, i de fet, ara que treus aquest tema sobre la Chenoa i en Bisbal, no vull atacar per res en Martí i en Juanjo en absolut, però ells dos ja han de ser conseqüents després de tantes edicions d'Operació en Triunfo que si se fiquen a l'Acadèmia d'Operació en Triunfo són carn una mica de la premsa rosa, perquè ells han aconseguit una posició musical a primera línia gràcies també una mica a vendre una mica la seva vida més privada, no? Perquè si no vas a un conservatori musical. Llavors, amb això no els vull atacar, però és una mica una conseqüència ja presa precisament de na Chenoa. Na Chenoa potser no tenia un referent previ i anava més despistada, Però ells ja tenen això en ment com a fenomen històric, no? Mm-hmm.
Molt bé, doncs veurem com acaba aquesta història, que de moment no ho saben ni ells, que són a hores d'ara. Jaume, cuida't molt, que vagi molt bé. Petons
que
a Mallorca.
Que vagi molt bé, adéu.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
I arribem a la una del migdia. Vull dir que no hi ha temps per res més.
És un desastre. Tot. Ahir la nit en Marc Andreu ens va enviar un missatge al grup de WhatsApp de l'equip dient que creu que una famosa que surt molt en aquest programa està participant a Mask Singer.
El programa aquest on canten famosos amagats.
Amagats amb disfresses així ja com molt vistoses, que hi ha
per tant, ell
diversos creu, personatges.
Ell té un nom, ell però no nom? Podem confirmar, no el pot confirmar.
Bueno, podríem... A veure, serà parlar d'apostes que hem fet en aquest programa,
no.
El podríem dir, però si de cas ja vindrà ell i ens dirà les seves tesis.
Doncs demà que ens digui la seva tesi.
Demà ve el Marc Andreu?
Espero que sí.
Quina alegria, molt bé.